Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Benvingudes i benvinguts al 66è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Mollet, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerra i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Hola, Sergi, bon dia i bona hora a tots els nostres oients que ens poden escoltar tant en rigorós diferit com a través dels podcasts.
I també tenim avui el Santi Simón, jugador del Mollà Mollanès. Santi!
Hola, què tal? Bon dia a tots.
Bon dia. I avui s'ha saltat, bueno, no s'ha saltat res, perquè de fet avui és festa. Tenim l'Adrià Pérez, que ha volgut venir amb el papa. Què tal?
Bé.
Molt bé. I també, com sempre, la part tècnica, el Guillem Remisa. Què tal, Guillem?
Molt bé.
Doncs som-hi. Vladimir, quin menú tenim avui?
Avui comencem amb una entrevista amb el nostre amic, mestre català, Roberto Villa, del Montornès, que parlarem de forma extensiva de molts aspectes del joc i del joc d'edats i tal. El Santi ja s'intueix, no?, els nostres oients, que ha portat alguna personalitat del món dels escacs. I després, els acudits dolents d'escacs, la segona entrega.
Segona i última. Prometo que és l'última entrega.
Sí? Sí,
tan
sí,
dolents
sí.
Són.
Molt. Ho matarem aquí, això. Molt bé, doncs som-hi. Tenim en línia el Roberto Villa Izquierdo. Ell és, com deia el Vladimir, mestre català. És president del Montornès i també és pare d'un conegut jugador dels joves d'aquí a casa nostra, que és un gran talent, que parlarem després, de l'Àlex Villa. Roberto, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs... molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Ens agrada molt que estiguis aquí amb nosaltres. Escolta'm, Roberto, com et vas enamorar dels escacs?
Bueno, pues mira, des de ben petit. Curiosament, si no m'equivoco, va ser en un estiu, no? A Burgos, que nosaltres veraneamos allà en Burgos, que la meva família és d'allà. Uh-huh. I la veritat és que, bueno, el meu tiet venia de la mili emocionat de que jugava molt als escacs. Uh-huh. I molt petit, i bueno, va començar a fer-me uns moviments, i de sobte va sortir el meu pare i diu, hòstia, pues si jo també sé jugar als escacs, no? Però bueno, jugava de... recordeu-vos el moviment A3, H3, no? Com que es podien fer dos peons a la primera jugada. No?
Sí, sí, sí. Ah, sí.
Tampoc tenia molta idea, però sí que sabia per moure les peces. Mm. I bueno, pues vaig començar en un estiu jugant així partidetes i després, quan vam vindre a Barcelona, pues ja ens vam orientar una miqueta a això dels clubs d'escacs, que en aquella època també existien, fa ja bé 37 o 38 anys.
Wow.
I vaig acabar el club d'escacs Molinou, que jo vivia a Sant Boi de Llobregat, que estava al costat. I ahí pues, ja em vaig formar com un jugador petit, però bueno, que m'agradava molt, i anava dos dies a la setmana que feien classes. Mm-hmm. I molt bé. I després ja la continuació va ser pues, la participació als campionats comarcals del Baix Llobregat i després als de Barcelona. No, em sembla, en aquella època anaven directament a Barcelona, no hi havia Baix Llobregat. I bueno, pues, se me'n donava bé. Guanyava partida i alguna vegada quedava campió i la veritat que molt bé, molt bé.
I com a jugador, el millor record teu quin és?
Bueno, a veure... Hi ha molts, però sobretot quan ets més jove, amb 15, A partir dels 11 anys, que ja vaig començar a jugar a campionats d'Espanya, pues tinc molt bons records, però molt bons records. I a mesura que te feies més gran, pues clar, la preadolescència, l'adolescència, pues ja t'ho passaves molt millor. Ah. A part de competir, pues t'ho passaves molt bé amb els amics, amb les amigues, i molt bé, molt bé.
Roberto, el Montornès, club del qual tu presideixes, sempre s'ha destacat per el gran número de joves jugadors que hi ha, no? I també pel seu nivell, pensant no només l'Àlex, també el Hongwei, la família Linares, Jordi i Núria Linares, etc. Imagino que això requereix una gran inversió d'hores i de feina i recursos. Com t'ho fas? Com us ho feu?
Bueno, és un tema que és complicat, no és fàcil. Avui en dia tindrà un club amb una cantera molt nombrosa de nens i nenes. Sobretot és la involucració, o sigui, la involucració en fer la tasca i que t'agrada i com és el meu cas, pues és la meva passió. Jo me'n recordo que jo des de ben que era petit, pues a mi m'ajudava molta gent al club on jo vaig començar. I aquí, pues bueno, pues des de que el meu fill va començar, diguem-ne, va vindre a les classes, pues vam refundar una miqueta el tema de classes del Montornès i doncs fins ara bastant bé, o sigui, molt d'èxit, i el que passa que, bueno, pues com a tot, ja sempre que quan hi ha molta canalla, molts nens, pues necessitem més professors, i això és el que ara tenim aquest petit problema, que necessitem una miqueta d'ajuda, perquè és complicat abarcar tot el... És que penseu que teniu uns 25 nens d'escola de club, a més de 50 d'escoles, o sigui, de les escoles dels col·legis, del poble.
Sí, 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 déu-n'hi-do.
O sigui, és una passada, o sigui, tenim una cantera espectacular. Després de la pandèmia ha sigut un boom el tema dels escacs del nostre poble. I bueno, has referenciat al Hongwei, que ja té 18 anys, has referenciat també al Jordi, que actualment continua jugant, i sí que hem tingut nens molt bons, i a part hem guanyat molts títols d'equips, en les finals catalanes d'equips. Però bueno, és una feina, són moltes hores, i bueno, que és complicat, no penso que és tan fàcil com això tindre un club amb molts nens, és molt, molt complicat.
Teniu algun patrocinador o algú que us ajudi amb el sistema econòmic?
No? No, bueno, tenim la subvenció de l'Ajuntament que ens donen cada any, però bueno, és una subvenció que realment entre pues eso, els tornejos i les fitxes i tot això queda una miqueta... se zanja amb això, amb els pagaments de la federació, però el tema d'esponsors, no tenim ningú. O sigui, realment, el principal esponsor som els professors, que ho fem, com diem, amor a l'arte.
Sí. Bueno, sort n'hi ha.
No, a més... A més, aquí, Roberto, podem revelar una mica el nostre secret que tenim tu i jo, no? Que en un determinat moment teníem aquí dos jugadors molt bons, l'Aitor Funes i l'Arnau Salvans, i vam parlar amb tu i vam decidir que el millor pel seu progrés era que fitxessin pel Montornès, perquè en aquella època tot just estàveu allà formant aquests equips, sub-12, sub-14, i per ells era la solució més bona, i per tant han passat allà unes quantes temporades, han pujat bastant, ara tots dos tenen normes de mestre català, i la veritat que ha servit molt per tant per vosaltres com per ells.
Sí, sí, no, aquesta sessió que te'n recordes, no?, que vam fer un dinar tu i jo allà a Sabadell.
Sí, sí, sí.
I la veritat que jo tenia molta por de dir-t'ho, no?, però sí que volia per aquests dos nens pues, que s'enganxessin una miqueta amb els nostres jugadors. I la veritat que, bueno, a l'Arnau em sembla va estar dues temporades, i a l'Aitor sí que va enganxar quatre temporades, i bueno, va ser fantàstic, perquè vam anar-hi als campionats d'Espanya, que era el que jo volia, perquè aquests nens tinguessin aquesta oportunitat d'ir així en grup, d'amistats, d'equips, i molt bé, molt bé. De hecho, Vladimir, o sea, els de l'equip sènior, cada diumenge em recorden, que pena que no estigui aquí a l'Aitor Funes amb nosaltres. Mal recorden, i la veritat que bueno, és llei de vida, ell ha de tornar allí a la seva zona, el tema dels estudis, el tema del desplaçament, i bueno, que és tot molt correcte. Això, a més, en clubs és molt difícil, no?, això de fer una sessió de jugadors per millorar, i després tornar-los al lloc és... O sigui, és molt bonic, però és difícil, eh? Això que avui en dia passi als clubs, perquè hi ha molts celos, moltes històries.
No, i a més, vull subratllar que, per exemple, la decisió de tornar al Calldetenes enguany ha estat únic exclusivament de l'Aitor. Això estan educats tant a la seva família que les decisions les prenen els nens. I, per tant, fins i tot, el David, el seu pare, no ho sabia, i ja t'ho vaig comentar, no?, que l'Aitor m'havia dit que ara aquest any jugo amb vosaltres, no? I després, de seguida, ho vaig comentar al pare.
Sí, sí, el que no saps, Vladimir, que ja li vaig dir que tornarà al Montornès.
No
saben quan, però...
Bueno.
Escolta'm, Roberto, parlem una mica del teu fill, l'Àlex Villa. El seu palmarès és una cosa brutal. 3 cops campió d'Espanya, sub-7, sub-9, sub-10. Ha participat en 3 campionats d'Europa, 2 mundials representant Espanya. I recentment, si no m'equivoco, mes de setembre, ha quedat tercer del món en categoria sub-12 en resolució de problemes. I també t'he de dir que hi ha un GM que crec que coneixes prou bé, no diré el nom, però el coneixes, i em va dir un dia que l'Àlex, quan el veia jugar de ben petit, resolent problemes, era algo espectacular, i que no havia vist res semblant a la seva edat. Com es desperta l'interès de l'Àlex pels escacs?
Bueno, pues... A veure, jo, com jo sempre he sigut jugador d'escacs, jo sé que és un món molt bonic, això dels escacs, i els nens i nenes, pues, si comencen aviat, pues, jo sé que tenen un futur prometedor, ¿vale? Va ser, bueno, a veure, és com a tot, eh? Tenia 4 anys i mig que jo ja li malportava els tornejos por ahí, eh? Malportava perquè ell veiés el que era els escacs.
Respirés l'ambient, eh?
Sí, que veiés l'ambient, no? I bueno, pensa que va ser més difícil convèncer la meva dona que el meu fill, eh? O sea, també t'ho dic, eh?
Sol passar.
Perquè la meva dona sempre m'ha tingut com un bicho raro, eh? Del tema de jugar en els escacs. No, us ho prometo. Però bueno, lo de l'Àlex va ser molt bonic perquè realment va ser complicada l'entrada, perquè ell té un caràcter, té molt caràcter, eh? Ha salido a la madre.
Ai, si et sent.
No sé si em sentirà. Pues bueno, jo el que volia, evidentment, era el punt número 1, jo no volia ser el seu professor d'escacs, perquè hi havia una rivalitat de sempre, entre fill i pare, pare i fill, i això és molt, molt complicat de gestionar. I llavors me les vaig ingeniar per poder portar-lo a una escola d'escacs que hi haguessin més nens. Clar. Vam provar-lo al Barberà, perquè jo en aquella època era jugador del Barberà, i em vaig donar compte que era una matada això del... El desplaçament.
Sí, clar,
el desplaçament de cotxe era molt complicat per un nen tan petit, eh? Que quan arribava allí es posava a jugar als escacs, o sigui, m'agradava, però el noi no... Veia jo que era complicat, encara que fossin només els dissabtes pel matí, eh? Però era complicat. Llavors em va ocorrir, jo, ostres, si visc aquí a Montornès, clar, hi ha un club d'escacs, i jo, bueno, vamos a ver com està muntant. I l'escola no estava ben bé definida, i em vaig comprometre jo, dic, ostres, doncs mira, vaig a ser jo el professor, i vaig enredar 4 nens que ja havia per allà despistats al centre cívic, i això va ser la realitat, i bueno, pues, al meu fill pues, li feia gràcia que jo fos el professor, no? De a tots. I ahí va començar una miqueta a entusiasmar-se amb els escacs, però no pels escacs en si, sinó perquè s'ho passava bé amb la canalla.
Clar.
Jo les explicava una xorrada en el mural 5 minutets i llavors es posaven a jugar, acabaven tirant les peces, i bueno, s'ho passava molt bé amb la canalla.
Que bo.
I va ser una miqueta pues, així com vam començar-hi.
Roberto, a mi em consta aquí en el guió que en la formació de l'Àlex van tenir doncs, un paper important els cromos de futbol.
Sí, bueno, lo dels cromos va ser una cosa... molt, molt divertida. Bueno, van a veure, diguem-ne que primer va ser els cromos i després va ser el Lluís Comas, que el coneixes també molt bé.
Sí, i tant.
Que va ser el seu primer professor gairebé, no sé si va ser als 5 anys o 6 anys, eh? No me'n recordo exactament. Però va haver una travessia d'un any abans de començar amb l'entrenador, diguem-ne, privat, doncs que sí que molt curiós, però clar, els nens petits, si tu els diu que els agrada pues, jugar a la pilota i, sobretot, els companys, pues, sempre hi ha pares que són molt... no sé com dir-te, però bueno, els agrada comprar-li els cromos, als nens,
sí,
no?
Sí, sí.
I el meu fill va vindre un dia a casa una miqueta cabrellat perquè diu, per què no em compres paquets de cromos? I jo li vaig dir, no, és que aquí, en aquesta casa, no funciona així. Tu, si vols cromos, i diu, mira, te'ls has de guanyar. Ostres, i el tio... el tio així em va mirar i què tinc a fer? I jo, ostres, ahir em va pillar una miqueta fora d'això. I tens que fer exercicis d'escacs. I el tio me mira així i dice, vale, accepto el repte i tal. Mm. I bueno, vaig provar-ho, però diu, bueno, no crec que... O sea, no li vaig donar molta importància perquè diu, no sortirà bé perquè un nen que estigui mitja hora, diguem-ne, fent exercicis a una edat tan temprana és gairebé un repte, però un repte important. I bueno, vaig agafar material i exercici i el tio, però de mat en uno, era molt senzillets, i el tio le veia que se ponia a fer-los i me'ls ensenyava, papa, ja els he fet, paquets de crom. I jo, ostres, jo ara tengo que ir a comprar els paquets de crom. I bueno, i així vam començar amb la tonteria i després dic, ostres, però si és que té moltes ganes de guanyar paquets de crom. O sigui que el tio volia fer molts exercicis de tàctica per guanyar, diguem-ne, el seu premi, els paquets de crom, ho diré la marca, Adrenalin, que sí, són caros de nantes,
Sí, crillos, crillos.
Quis o vuit i tres repetidos.
Et devia sortir car, al final.
Mira, conservo... Algun dia, mira, si vaig allà al programa en directe, us portaré els tres àlbums que tenim fets.
Quin pilot d'exercicis que ha fet, doncs.
No us ho podeu imaginar, la despesa econòmica que vaig tindre jo, però també va ser una contraprestació increïble, increïble. També us ho diré, que tenia 5-6 anys, i jo, clar, volia un material bo perquè no era el mateix buscar-los per internet, imprimir els fulls o comprar llibres. Era molt complicat tindre una metodologia, no? Sí, el tema dels exercicis. I llavors vaig demanar ajuda i vaig demanar ajuda a l'entrenador del Javier Abans, que des de petit va ser campió d'Espanya, bueno, laureado durant 5 anys, el tio campió d'Espanya, dos cops de sub-8, tres cops de sub-10, bueno, una barbaritat. I el seu entrenador em va dir, compra-li els steps, que són uns llibrets que estan fets en Holanda, em sembla, si no m'equivoco, i que només es poden comprar per internet. O sigui, s'han de comprar a internet a l'editorial d'ells i tal. I llavors vaig començar a comprar-li els steps, no? El step 2, el 3, bueno, però... Hi ha, em sembla, 4 unitats cada lliçó. Wow. Però, bueno, hi havia un fotre de problemes. El bo que aquests problemes iban increixendo la seva dificultat. Sí. I això va ser màgic, perquè jo em vaig donar compte de que decía, ostres, perquè és que, a més, està aprenent escacs, perquè eren exercicis de tàctic que s'anaven millorant, bueno, conceptes, a part del mat en uno, pues, el raig X, la doble amenaça, o sea, algo que vemos nosaltres molt senzill, però abans del sandwich.
Sí, sí, sí.
I bueno, pues volen garantir la seva formació durant 4 anys de l'Àlex.
Fantàstic.
I bueno, molt bé, ara al març suposo que ja ho faran públic en la revista. I bueno, a veure, són uns dinerets que van molt bé.
I tant.
No sé, o sea, de tot el cost que jo porto d'Àlex és una barbaritat, però sí que és veritat que amb això garantim la formació, que és el més important, als entrenadors. I bueno, que això, estem molt contents, Àlex està al·lucinant també i
fantàstic.
I molt bé, doncs, a veure on arribem.
Des de l'Escacs, enhorabona per aquesta patrocini i us desitgem moltíssima sort d'ara endavant amb tots els vostres projectes. Roberto.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Vinga, una abraçada, Roberto.
Vinga. Vinga.
Fins una altra.
Vagi molt bé.
Adéu.
I nosaltres seguim. Santi, avui tenim una nova personalitat.
Exacte. Avui tenim... Aprendrem tots una mica de xinès.
Oh.
Perquè és la primera campiona del món xinesa, la Chie Jun.
Vale.
Va néixer a Baoding, ja, diguem que amb el xinès, a Hebei, el 30 d'octubre del 70. És una escaquista xinesa dues vegades campiona del món, del 91 al 96, i novament va recuperar el títol del 99 al 2001. Va ser la segona dona a conquerir el títol dues vegades. La primera va ser l'Elisabetta Bikova. La Chie Jun és l'actual presidenta de l'Associació Xinesa d'Escacs. Encara que va néixer a Baoding i es va criar a Beijing, que és la capital de Xina, la llar ancestral de Chie i els seus pares va ser Liao Yuan, Jilin, on són províncies d'allà.
Sí,
no sabem ben bé on queda, perquè és molt gran. Hauríem d'agafar un mapa, no? A l'edat dels 6 anys, la Chie va començar a jugar als escacs xinesos i a l'edat dels 10 es va convertir en la campiona de Qianji. El Qianji s'assembla molt als escacs, no?
Qianji.
Només una petita cosa, que seria el reglament, el tauler d'escacs xinesos té 10 línies horitzontals.
Ostres.
I 9 verticals. Ui. Línies, eh? Que no columnes i files.
Ah, no? Línies.
Allà es marquen per línies.
Val.
I aquestes interrompudes per un riu, al mig.
Oh, carambes.
A diferència dels escacs, les peces no es col·loquen a les caselles, sinó que es col·loquen a les interseccions de les línies. Bona. Una mica com el Go,
sí,
semblant al japonès. I a cada costat del tauler hi ha un palau amb una mida de 3 punts per 3 punts, marcat per unes línies diagonals que travessen. Cada jugador té les següents fitxes, ja no... Algun dia potser hauríem de parlar d'algun joc.
Aquí podem parlar de fitxes, no de peces?
Fitxes.
Fitxes, aquí.
Fitxes, peces, bueno. Dos torres té, dos cavalls, dos alfils, dos mandarins, un rei o emperador, dos canons i 5 peons.
Més complicat
aquesta
encara.
És la... No és complicat, no? És només que és una mica diferent. Res, només era per fer una mica de lo que és el Xiangji, no? Vinga, la setena campiona, que va ser... va fer un progrés significatiu immediatament i va guanyar els campionats de Beijing poc després de començar a jugar. Després d'això, el govern xinès va aprovar un decret secret, ara que parlàvem de patrocinadors,
sí,
no? Per dedicar esforços substancials a preparar-la pels escacs occidentals.
Val.
La jove escaquista va passar ràpidament a l'avantguarda dels escacs xinesos. La Xi es va convertir en la campiona d'escacs a les nenes xineses el 84. Va arribar al campionat mundial sub-20 el 98. I va jugar un torneig on hi havia les candidates per disputar el campionat del món contra l'Elisa Galiamova, la Ketevan Arakamia i potser una parenta del Vladimir que es deia Elena Zayats.
Ah, mira.
No sé si de lluny, eh? No la coneixes.
No. Ja conec, però no tenim res a veure.
M'ha fet gràcia, Pol. Però, bueno, va perdre davant la campiona de Kazan i va quedar empatada entre el segon i el quart lloc. Va causar bones sensacions a l'opinió de molts experts femenins, però ningú esperava que la jugadora tardés molts pocs anys a guanyar a la que va ser la campiona del món, la Maya Chibordanidze, a l'edat de 20 anys. O sigui que
molt
joveneta.
Molt jove.
Va guanyar el dret de disputar el títol mundial femení i el 91 va derrotar a la Maya de Geòrgia, que ostentava el títol des del 78.
Sí, molts anys.
Sí. De 8 i mig a 6 i mig van quedar. El 93 va defensar amb èxit el seu títol contra la Nana Yoseliani, va guanyar 8 i mig, 2 i mig, i a l'estiu del 94 va rebre el títol de gran mestre. Va perdre el campionat del món contra la Susan Polgar, la germana de la Judit, que n'hem parlat aquí alguna vegada, per 8 i mig o 4 i mig. Però va recuperar el títol del 99 al derrotar una altra finalista, que era la Alisa Galiamova, 8 i mig a 6 i mig. Després que Polgar, perquè ara dirien, home, per què no contra la Polgar, si era la campiona? Doncs perquè es va negar a acceptar les condicions i va perdre el títol, el que passa que estava embarassada i va voler demanar un aplaçament i no li van concedir.
Coses que passen.
Sí. Vinga, Guangzhou, l'abril de 2000, Xi va jugar un partit contra el Karpov, considerat com un concurs d'escacs femení contra masculí. El partit va consistir en 4 jocs amb control de temps normal i 2 ràpid. Els 4 jocs de temps normal va guanyar el Karpov, 2,5 a 1,5, una victòria i 3 empats, i el ràpid també va guanyar el Karpov amb una victòria i un empat. És una heroïna a la Xina, la Xi va ser coneguda pel seu optimisme i estil d'atac vívid, i el seu èxit va fer molt per popularitzar els escacs internacionals a la Xina i a la resta d'Àsia, Va ser la primera de diverses jugadores xineses molt fortes. Entre altres, la Zhu Chen, la Zhu Yua i la Wang Lei. També va ser un factor important a l'equip femení xinès que va guanyar la medalla d'or a les Olimpiades del 98, a Ilistà, Kalmykia, a Rússia. El juliol del 2004 va rebre els títols d'àrbitre internacional i entrenador sènior de la FIDE.
Tocaia,
Sí. A l'abril del 19, la Xi Jun va ser nomenada nova presidenta de l'Associació Xina d'Escacs. I que a finals de la dècada dels 90, la Xi estava estudiant per obtenir un doctorat en psicologia a la Universitat Normal de Beijing. El 2008, la Xi va dirigir una agència a la regió també de Beijing que s'ocupava dels escacs i els talents del Go. O sigui que també era bona amb el joc aquest. Està casada amb el seu entrenador, com algunes esportistes d'elit.
El té casa.
Se solen casar amb l'entrenador a vegades.
Té barat, això.
El U Saobin. Es va formar estudiant partides de l'excampió mundial Anatoli Karpov, que va influir en gran manera la seva dedicació als escacs de competició, la qual cosa va alternar amb els seus deures com a estudiant també d'idioma anglès. De caràcter fort, herència dels pares, que li van transmetre la serietat a les feines. El pare treballava en un centre industrial i la mare era enginyera de professió. És estudiosa, doncs és un joc on alternen els detalls combinatoris i l'agressivitat amb la fina valoració posicional i exquisida conducció dels plans estratègics, i es guia per un proverbi xinès molt interessant que diu: si vols aconseguir la pell del tigre, has de posar-li la mala boca.
Boníssim.
O sigui que això és arriscar-se, vaja.
Boníssim.
Vinga, ara ja per acabar, només un llibre que ha publicat el Gambit Chess, que es diu Chess Champions from China, que parla la seva vida i les seves partides.
Fantàstic. Fins aquí. Moltes gràcies, Santi. Anem per l'última secció molt ràpidament de cutre humor, de acudits dolents. Aquí es tracta de a veure quin és el pitjor. És a dir, vosaltres puntueu els acudits, sí. Guillem, tu també participes, Adrià, tu també participes, tothom participa, jo explico un acudit i com més nota li doneu, de 0 a 10, vol dir que més dolent l'heu trobat i, per tant, millor pel nostre concurs.
Val.
Avui són molt dolents, però molt. Ho estic en castellà, Endavant. Un dentista diu, li aplicaré anestèsia. L'ajedrecista, que és el client. No hace falta. Estoy reproduciendo mentalmente una partida de Petrosian y anoto como me invade el sopor. Nota. Fixeu-vos que no fa gens de gràcia, que
jo,
això és lo bo.
Jo un 6.
Un 6, Vladimir.
6.
Adrià.
7.
Un 7.
Jo també un 7.
Un 7, fantàstic. Sí. Anem pel següent.
Si ho trobeu bastant dolent.
Això vol dir que és bo. Pel concurs és bo. Segon. Pero este perro es inteligentísimo. Juega al ajedrez. Vale una fortuna, no te creas. Le he ganado 3 partidas de 5.
3 partides de 5.
És que són molt dolents.
Doncs aquí un 8, aquí un
8. Un 8, un 8. Vladimir.
Un 7.
Un 7. Adrià? Mentre rumia, Guillem?
Hi ha un 6, diria.
Un 6, Adrià. Molt ràpidament.
Set.
Un 7. Vale, vinga, anem pel tercer. Diu, ¿cuál es el colmo de un peón? Que no lo inviten al baile de coronación. Mira, aquest va fer gràcia.
Vale, un 7 també.
Un 7, Vladimir.
Un 8.
Adrià, un 8, el Guillem.
Un 7.
Aquest és, per mi s'emporta la palma de lo dolent que és. Diu, Ramon, tengo que confesarte que te he comido la dama. Pero si recién empezamos, hablo de tu señora, Ramon.
Un 9, un 9.
Un 9, Vladimir.
Sí, un 10.
Sí. Aquest no sé si l'has entès. No l'has entès, digues un número. A Guillem.
Bueno, jo hi posaria un 6, potser.
Molt bé, anem per l'últim, anem per l'últim. A veure, que el tenim per aquí. Bueno, aquest és un clàssic, aquest el coneixereu tots. Diu, qui és el millor escaquista de la història? Diu, Moisès. L'únic que va fer taules amb Déu.
Sí, aquest el coneixem.
Aquest el sabem, no?
Doncs,
nota.
Un 6.
Un 6. Vladimir.
També,
per conegut.
Adrià.
7.
I Guillem.
Un 4.
Aquest t'ha agradat, aquest, eh? Bueno. Vale, campió, final?
Bueno, perquè no el coneixia, potser.
El campió, entre la dama i el tercer, perquè aquí, doncs, ja...
El del gos.
Sí.
Deixem el de la dama...
Sí.
Doncs atenció, com a Eurovisió, aquí repetim la cançó guanyadora, en aquest cas l'acudit guanyador, que és horrorós, però com al final de l'acudit hi ha un silenci llarg. Ramon, tengo que confesarte que te he comido la dama, pero si recién empezamos, hablo de tu señora, Ramon. I ho hem de deixar aquí, ja, i ho matem directament d'aquesta secció, ja no tornarà a aparèixer mai més, de cutre humor.
Ah, qui sap, qui sap.
Qui sap, exacte, qui sap. Molt bé, doncs deixem-ho aquí. Vladimir, gràcies, Santi, Adrià, Guillem, i tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent, salut.
Vinga, adéu-siau.